Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Passos del concert per violí número 1, opus 99, de l'amic Shostakovich. Bé, això de l'amic m'ho he permès ara, però sí que quan llegeixes la vida, la biografia, segons qui, és més fàcil empatitzar amb la gent que ha estat perseguida, que ha tingut una vida difícil i tal, i en aquest sentit, doncs la simpatia per Shostakovich està garantida. El concert per violí, opus 99 de Shostakovich, obre avui aquest Tocs de Cultura perquè serà la primera de les dues peces d'un concert que tindrà lloc demà, dimarts 23 de maig, a 8:45 del vespre, al Palau de la Música Catalana, i en el qual els noms protagonistes són impressionants. Yuri Termikhanov, Letícia Moreno i l'Orquestra Filarmònica de Sant Petersburg. Letícia Moreno, concertino de violí, i Yuri Termikhanov, director, evidentment. Bé, aquesta és la primera de les peces. És un concert en el qual cadascú es fixa en el que es fixa, no? I a vegades suposo que la deformació professional o la deformació del tipus que sigui que patim els que ens dediquem a aquesta feina, a vegades fa que ens fixem en segons quines coses. Me'l vaig mirar, vaig veure, mira, això, tenim d'una banda el concert per violí 99, opus 99 de Shostakovich, i després la patètica de Tchaikovsky. I al cap de poca estona, donar voltes, vaig pensar, clar, això és el concert dels 9 dies. Ara us explicaré per què, perquè jo sóc d'explicar les coses. Bé, Shostakovich passava per un moment, no d'uno, fotudíssim, quan va posar-se a la feina de la composició d'aquest concert per violí opus 99. Duríssim per què? Doncs perquè era l'època de l'amic Zhdanov. Sabeu qui és Zhdanov, no? Aquell ministre soviètic d'un dels governs de Stalin, que va ficar-se de valent amb tot el que allà en deien intel·ligència, és a dir, amb els intel·lectuals i tal, i va començar a depurar, que és una paraula molt bonica que fan servir tots els dictadors amb una facilitat abrumadora. Shostakovich era un dels assenyalats. Shostakovich era bàsicament acusat de formalisme i li va passar de tot, fins al punt que aquest home no es va atrevir a estrenar això. De fet, no sé ni si hagués pogut, perquè les va passar realment canutes, parlant en plata, durant aquest temps en què ell i altres compositors, com ara Prokofiev o Khachaturian també, doncs van estar en el punt de mira de l'amic del violentíssim Zhdanov, que els va voler depurar. De fet, Shostakovich no va ser... Això era el 40 i pocs, 47, potser. I no va ser allò que se'n diu, o es va dir a la Unió Soviètica de l'època, rehabilitat fins l'any 58. I ara ve allò dels 9 dies que us deia. Shostakovich es va atrevir a estrenar aquest concert 9 dies abans de la mort de Stalin. Stalin es veia que... I la cosa anava de baixa i va dir, calla, que ho estrenarem. I això té un link amb la segona peça del concert que ara us explicaré. Sí, senyors, una de les dels grans hits aplaudits i, vaja, venerats per les aficions a la música clàssica de tot el món durant molt de temps, la patètica de Tchaikovsky. La patètica de Tchaikovsky, que serà la segona peça d'aquest concert, que us ho recordo una vegada més, és dimarts 23 a 9:15 al Palau de la Música Catalana i amb la Filarmònica de Sant Petersburg. Bé, la patètica de Tchaikovsky, que es diu així per una veleïtat, no sé exactament per què ho va decidir, el germà de Tchaikovsky, el senyor Modest Tchaikovsky, va dir, li direm patètica. De fet, en Tchaikovsky, que havia escrit bastant sobre aquesta peça, perquè hi va dedicar moltes energies i moltes il·lusions, l'havia anomenada en una carta, en deia, això se'n dirà sinfonia en programa, que els de màrqueting dirien, escolta, dona-li un parell de voltes més, que això no anirà bé així. Bé, la qüestió és que la patètica de Tchaikovsky, i vaig ja de cara a barraca perquè no ens queda gaire dies, la va estrenar el propi Tchaikovsky dirigint l'orquestra. I això va ser exactament 9 dies abans de la seva pròpia mort. I aquí és on jo he trobat aquest link, que vés a saber, dieu-me, complicat o enrevessat en aquest concert dels 9 dies. Repeteixo, Palau de la Música Catalana, la patètica de Tchaikovsky amb la Filarmònica de Sant Petersburg, sota la direcció de Yuri Termikanov i amb Letícia Moreno, violí, dimarts 23 de maig, 9:15 del vespre. Thank you.
ara, un altre toc de cultura.
Aquí, uns amics, aquí el senyor Debussy. El clar de lluna, sí senyor, el clar de lluna de Debussy ens va molt bé, entre altres coses perquè és una de les peces, una de les moltes, ja us ho dic ara, eh? No és un concert d'aquells de dues peces i cap a casa, sinó que n'he comptades, i no em voldria jugar, fins a nou peces. Bé, depèn de com t'ho miris, no som tampoc massa, perquè el concert porta per títol Impressionisme francès. I clar, quan et poses uns marges tan amples, aviam com ho fas, jo no sabria reduir-ho més, eh? I encara tindria una sensació terrible fins a l'últim moment, que em deixo un munt de coses fora de la galleda. En qualsevol cas, la tria, des del meu punt de vista, molt bona. Concert molt recomanable. Dins d'un cicle del qual ja us n'hem parlat unes quantes vegades i el qual jo us recomano també que hi feu atenció tan sovint com pugueu, perquè hi ha sorpreses, sempre hi ha sorpreses, totes bones. És el cicle de, que es diu Clàssica, la Reial Acadèmia, i que organitza i té lloc, organitza la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Jordi, i té lloc allà a la Casa Llotja, sabeu, és, no? Allà a Baix a Mar, saps? Quan anàveu abans a comprar ràdios i televisors allà a la vora, ja no queda cap botiga, però allà està la Casa Llotja. Una casa amb molta història, els Àustries, el setge, el 1700... Podríem passar a parlar moltes coses, però ara la veritat és que no ve el cas, més val que ho deixem aquí. Dimarts, 23 de maig, a les 8 del vespre, Impressionisme francès clàssica a la Reial Acadèmia. Amb un repertori variat i que nosaltres agraïm, en molts sentits, un d'ells, molt destacat en aquest cas, el fet que faci atenció a compositors, compositores en aquest cas, que no són allò que se'n diu els dels grans hits, els que estan en tots els repertoris i apareixen a tots els auditoris. És el cas d'aquesta peça que pertany, que estem escoltant, que pertany a Melanie Hélène Bonny, més coneguda com Mel Bonny, una compositora francesa que va viure a cavall entre el XIX i el XX, segles, evidentment, segles, bastant prolífica, bé, més que prolífica, més de 300 obres, eh? Treballs per piano, treball piano a quatre mans, peces per orgue, música de cambra, música coral, té una missa també, peces per orquestra, bé, més de 300 obres, un nom jo crec que a descobrir, si no el coneixeu, a remenar per trobar coses, perquè és certament molt més que interessant i molt agradable d'escoltar, molt bona, Mel Bonny. Amb moltes curiositats per explicar, no tenim molt de temps perquè, clar, nou peces ja m'explicaràs. Una de les més curioses per mi, autodidacta. Ella sola es va ensenyar a tocar el piano, cosa que jo, ni amb ajuda de professors, que si es marxessin molt, no... Bé, en fi, i fins als 16 anys no va anar al conservatori. Per cert, que quan va anar al conservatori va ser companya d'estudis, entre altres, de Claude Debussy. Quina època aquella per viure-hi. El el món, jo diria, gairebé oníric, aquest món tan personalíssim, en el qual ens proposa d'endinsar-nos Jacques Offenbach, des de la part de la música, i Jules Barbier, que en va escriure el llibret. L'òpera es diu Els contes de Hoffmann, Le Conte d'Hoffmann, i és una obra que està basada, evidentment, el títol no és perquè sí, està basada en tres contes d'Eta Hoffmann, l'escriptor alemany. Una altra de les peces destacades d'aquest concert de la Reial Acadèmia. Què se'n pot dir dels contes de Hoffmann? Doncs moltíssimes coses, no? Primer, la gràcia o la curiositat que Hoffmann s'autociti i apareixi com a personatge, no? Com a narrador i protagonista. I després, allò ràpidament, allò amb dues paraules, il·lustren amors poc afortunats amb una tal cantant Estela. Una història és la d'Olímpia, una nina mecànica, jo crec que visualment és una de les primeres que recordem. Antònia, la cantant que es mor de cantar, i l'altra història és la de Julieta, la cortesana que roba reflexos. Charles Gounod serà present també en aquest concert. Bé, jo crec que pràcticament només ens queda temps per explicar o per dir per sobre que tots els o alguns de les peces que hi haurà. Per cert, i per fi, bé, perquè no s'entén gaire, com sempre passa a casa, és on anem més mal vestits. Joaquim Serra, peces de Joaquim Serra, 5 poemes de Josep Carner. Hi haurà Camille Saint-Saëns, Una flauta invisible, Claude Debussy, Ravel... Bé, un concert més que recomanable, repeteixo. El concert és clàssic a la Reial Acadèmia, dimarts 23 de maig, a les 8 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
A Ràdio Estel, tocs de cultura.
Així comença la sinfonia número 1 de Ludwig van Beethoven. Així comença, així començarà el concert de l'Auditori del dimecres 24 de maig, 8:45 del vespre, en què l'Auditori ens porta una orquestra de referència en el panorama internacional, ni més ni menys que l'Orquestra Simfònica de Radio Frankfurt. Bé, l'Orquestra Simfònica de Radio Frankfurt, com bé sabreu, pràcticament estrena, fa molt poc que té director nou, que és el colombià Andrés Orozco Estrada, i que, a més, ve amb un concertino amb el violoncel de Gautier Capuçon, del qual gaudirem ni més ni menys amb una peça que sembla feta... Bé, jo crec que Tchaikovsky, no sé si ho va pensar així, però ho va fer per lluir violoncel·listes, perquè... Parlar de virtuosisme és quedar-se molt curts. La segona peça del programa són les variacions rococó de Tchaikovsky, que permetrà que el públic frueixi com, vaja, com vedells, que deia un amic meu, amb el violoncel de Gautier Capuçon. Bé, anem a pams, anem per peces, parlem d'aquesta sinfonia número 1 de Ludwig van Beethoven. Sinfonia amb història, amb moltes històries al seu voltant. En algun moment, fins i tot, pot arribar a semblar una mica un vodevil amb portes que es tanquen i s'obren, amb compositors que entren i surten i alguns que es barallen entre ells i tot això. M'explico. D'entrada, escrita a Viena, en la segona de les estades. Beethoven ja havia visitat Viena uns quants anys abans, pocs anys, 3 o 4 anys abans, que va ser quan va conèixer Mozart. En la seva estada a Viena, doncs, quants anys després, compon aquesta primera sinfonia. Tenia 30 anys, en Beethoven, quan va escriure això. Estava a Viena. En aquell moment rebia lliçons de personatges com Antonio Salieri, sí, aquell home que Peter Schaffer amb la seva novel·leta i després Milos Forman amb la pel·lícula el van condemnar a ser el dolent de les pel·lícules. I també, sobretot, era l'època en què tenia Ravilla Jones i tenia una gran interacció amb Joseph Haydn, amb el que va tenir una relació molt conflictiva i que d'alguna manera motiva el fet que Beethoven volgués de tota manera eliminar el rastre. El va tractar com si fos el pare que calia matar en termes freudians, no? Mentre que Haydn, doncs, el va considerar una competència i el volia eliminar també. Bé, curiosament, i malgrat aquesta revelació de revelar-se, vull dir, aquesta és la sinfonia més arrelada al classicisme de Ludwig van Beethoven, malbarat que, com deia, volia fugir totalment de la influència de Haydn. Thank you. tars, només. Tot just per posar la mel a la boca. Perquè penseu una mica en aquestes variacions rococó que escoltem de fons i que us repeteixo, jo crec que, si més no, elles soles ja són un esquer com per plantejar-se anar això, a gaudir d'una exhibició de virtuosisme al cello. Ens serveixen amb permís, eh? A vegades la manca de temps ens fa que fem coses de... cometem coses d'aquest tipus, per passar directament al plat gros, que a més és el que dona títol al concert, no? Que és la consagració de la primavera. La consagració a la primavera, que de fet el títol original en rus ve a poder-se traduir com la primavera sagrada, la sagrada primavera, però bé, es va estrenar en francès com Le Sacre du Printemps, i aquí a Catalunya doncs, ho hem traduït basant-nos una mica de refiló en el francès. A vegades passa això amb les traduccions. Stravinsky, en el seu moment més platòric i més conflictiu, perquè la consagració a la primavera porta adherida al seu ADN l'escàndol, una peça per ballet que en aquell moment va ser feta pensada per ni més ni menys que per Nijinsky i que va representar un merder colossal des del dia de l'estrena. Els moments, sobretot els de pelvis, els que més van emprenyar el públic. La qüestió és que, perquè us feu una idea del sidral, a l'estrena va haver d'acudir la policia. La policia, sí, sí, els antiavalots, que no sé si en aquella època feien tanta por com ara, ja us dic jo ara que els he vist de la vora, els antiavalots francesos fan molt de respecte. Van haver d'acudir perquè el públic es va barallar. Es van discutir, es van dir de tot, va haver-hi més que paraules. Bé, Le Sacre du Printemps, la consagració de la primavera, títol d'aquest concert de l'Auditori dimecres 24 de maig a 8:45 del vespre. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Sí, heu acabat sabent-ho. És l'Estela Splendens, del llibre vermell de Montserrat, en una versió certament poc comuna, no? Vull dir, evidentment, res a veure amb les que hem sentit de Jordi Savall i tal. És una altra cosa. Com realment ho és tot aquest doble disc més llibre disc que s'ha presentat i que, del qual us vull parlar avui, ara. Interluminis, un camí orientat, porta per títol el disc de Lídia Pujol, que ens presenta ara. Ens presenta ara no com allò, una novetat, allò que no havíeu sentit mai i ara jo ho trec a la llum i tot això, sinó com la inversa, és a dir, el recull de set anys de treball que porta amb aquest projecte que es diu Interluminis, és a dir, camí de llum. Va començar sent un espectacle, i continua sent-ho, si no m'erro, continua, evidentment, girant, que es va fent per llocs molt simbòlics, llocs carregats de significat, per, no només per la pròpia artista, sinó per tota la gent d'aquest país. Esglésies, ermites, llocs que tenen un significat espiritual per Lídia Pujol han estat l'escenari d'aquest Interluminis espectacle. Insisteixo que ara, molt més que el sol espectacle, es converteix en aquest doble CD que ens presenta amb el títol genèric aquest. Una altra versió d'una peça del llibre vermell de Montserrat, aquest Polorum Regina, en el qual hi podreu sentir Mohammad Ayub a la veu i Mohammad Suleiman, que són membres de l'Orquestra Àrab de Barcelona, el violí aquest últim acompanyant. I també hi sentireu, i aquesta és una altra de les característiques del projecte Interluminis, el fet de convidar i de traure gent que no es dedica professionalment a la música, allò que anomenem afeccionats. En aquest cas, d'aquesta peça és el cor de Vallferosa, que també hi participen, i per altra banda trobar la guitarra Pau Figueres o el contrabaix de Miguel Ángel Cordero. És difícil, jo, sincerament, vull dir, parlant en plata, per mi és difícil explicar en un espai tan curt de temps i en poques paraules el que és Interluminis. De fet, tampoc ho és massa per la pròpia Lídia Pujol, com demostra el fet de que ho editi amb un doble CD, amb un llibre CD i amb una descàrrega digital inclòs al disc. Bé, això és Interluminis. Això, no només el llibre vermell de Montserrat, i moltes altres peces que s'apleguen o es divideixen d'una manera més o menys clara en, això, en dos discs. El primer porta per títol La cerimònia de la llum, que és la revelació de la possibilitat de la diversitat en comunió, diu la Lídia Pujol. I el segon CD, Treballs i plaers d'amor, l'orientació compartida, en el qual hi trobarem també peces, per exemple, de Lluís Llach.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles...
País petit. Jo crec que una de les peces de Lluís Llach més versionades. I una de les raons per les quals jo crec que aquí s'agafa, vaja, és més que evident que s'hi agafa la Lídia Pujol per buscar-li la manera de versionar-la, és el fet aquest que tant se n'ha parlat de País Petit. Què és el País Petit? És el Principat? És l'Empordà? És... Per a Lídia Pujol el que ha fet és prendre aquest País Petit com el país més petit que habito, que és el meu cos, diu ella literalment. I aleshores ha agafat el tema i l'ha intentat, i ho ha aconseguit d'una manera pregona, despullar-lo de tot artifici per trobar el més essencial de la música de Llach. Aquesta és una altra de les peces, aquesta és una altra de les parades d'aquest viatge intensíssim que ens proposa Lídia Pujol en el nou disc que acaba de treure, que porta per títol Iter Luminis, un camí orientat, i que el podeu trobar doncs, al lloc on compreu els discos, a la disqueria.
I ara, un altre toc de cultura.
Si heu identificat aquesta música, és que esteu absolutament al dia, a l'última. La peça es diu Artefacto Viento Primo. És una obra d'un barceloní de 28 anys, cosa que a l'època que correm fa dir que és un jove molt jove. A l'època de Mozart ja ho tenia pràcticament tot fet, pobre home, estava, li faltava ben poc per morir-se. Però bé, en aquest cas, és un jove molt jove de Barcelona, Fabià Sankowski, que, per cert, és un d'aquests que a mi no sé per què em fascina tant això, probablement per la pròpia història, però vaja, va començar estudiant física a l'Autònoma de Barcelona i després es va dedicar, per sort per tots els malòmens, es va dedicar a la composició musical. Bé, Fabià Sankowski no és aquí pas perquè sí, ni sona sense cap motiu, com no passa mai, d'altra banda, al Tocs de Cultura, és perquè és el primer dels compositors que nodreix el programa del proper cap de setmana a l'Auditori amb la OBC, sota la direcció, com sempre, de Kazuji Ono, i amb un convidat d'excepció, companys, el piano de Joaquín Achúcarro. Però bé, anem-hi. El concert es diu Kazuji Ono, dirigeix la sinfonia Tità de Mahler, i amb això ja hem desvetllat, ja hem fet un spoiler, que ara es diu, si no dius spoiler quatre vegades en una frase, és que no estàs al dia, no ets modern. Spoiler, spoiler. Bé, hem fet un spoiler en el títol. La Tità de Mahler, que és l'última peça d'aquest concert, forma part d'aquest programa del cap de setmana, insisteixo, amb l'OBC a l'Auditori. Concert per piano i orquestra número 20 en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, el petit de Karl Mozart. Bé, 65 anys porta Joaquín Achúcarro tocant el piano pels escenaris de tot aquest planeta que habitem. Va debutar quan només tenia 15 anys i sabeu en quina peça va debutar? Amb el concert número 20 de Mozart. Vull dir que, escolta, és allò que si dius no tinc més excuses per explicar al meu company sentimental que vull anar a veure aquest concert, aquí en tens un altre. Achúcarro torna i amb el concert amb què va debutar, etc 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 etc. Bé, concert per piano número 20 de Mozart, com a història, jo crec que fascinant, si més no a mi em fascina molt d'aquest concert, és el fet que Mozart el va acabar el dia abans d'estrenar-lo. Que dius, què? Sí, el dia abans el va acabar. De fet, el copista encara estava treballant, perquè en aquella època no hi havia ni la cicloestil de la meva joventut, ni les fotocopiadores, ni els fax, no hi havia res. Hi havia un copista. Hi havia un copista treballant com un ximple, i Mozart no va poder ni tan sols assajar el rondó, segons una carta que va escriure el seu pare, en Leopold, explicant-ho, no? No va ni poder assajar moviments, perquè estava controlant el copista abans de l'estrena. Ell havia acabat de compondre el dia abans. Bé, una mena de ximpleria que, vist ara, només l'hauríem pogut portar a l'escena Monty Python. Ho va fer Mozart, i va ser, vaja, aquest prodigi de concert. Des del mateix moment de l'estrena, heu de pensar que Beethoven el portava en el seu repertori, el va mantenir durant molt de temps, perquè estava absolutament al·lucinat amb el concert. És una de les peces centrals d'aquest concert de la OBC del cap de setmana, aquest concert número 20 de Mozart. un concert que ha estat considerat i definit, qualificat com, per la gent que hi entén de veritat i que parla de Mozart i tal, com la composició, com la més trista, de fet, han dit molt, la més dramàtica de Mozart en aquesta branca de la composició, evidentment. Fixeu-vos que està escrit en la mateixa tonalitat que el seu famós Requiem. Bé, deixem si us sembla aquest Mozart, perquè si no, no arribarem al final a la Tità. Sinfonia número 1 en re, o més coneguda com Sinfonia Tità. El nom de Tità, per cert, no té més història, prové d'una novel·la de Jean-Paul Richter que, tot i així, no té res a veure amb l'obra, per la qual cosa ens quedem una mica a quadres. Si més no, jo m'hi vaig quedar quan ho vaig buscar, perquè una vegada es té curiositat per aquestes coses i diu, no, mira, el nom és una novel·la de Richter. Ah, però no té res a veure. Ah, molt bé, d'acord. Doncs ja està tot dit. Bé, obra composta per Gustav Mahler en el decurs d'un munt d'anys, 3 anys treballant-hi, perquè en aquell moment l'home treballava com a director d'orquestra, ja se sap que qui té el cul llogat, doncs això, i no podia compondre tot el que volia, només a l'època de vacances. En qualsevol cas, ni tots aquests impediments no el van aconseguir apartar de concebre aquesta magnífica obra.
Tocs de Cultura.